Sant Cugat a fons, el magazín.
En aquest programa, ja ho sabeu, tenim un espai setmanal de coaching benestar emocional on parlem amb el psicòleg Tomàs Navarro sobre com afecten les nostres emocions dia a dia. Avui tindrem benestar emocional per una bona estona de programa. I per començar, volem parlar sobre intel·ligència emocional, sobre com aplicar les competències emocionals en un ofici tan important per tothom, com és la infermeria. Per això avui al Sant Cugat a fons rebem a Amor Aradilla, professora d'infermeria i coordinadora de comunicació de l'escola universitària Gim Bernat. Molt bon dia, professora.
Hola, bon dia.
I benvinguda al Sant Cugat a fons.
Moltes gràcies.
Primer de tot, voldríem saber què és ben bé la intel·ligència artificial.
Bé, la intel·ligència emocional és la capacitat...
Sí. Perdona, lapsus. Intel·ligència emocional.
Sí, a veure, la intel·ligència emocional és la capacitat que tenim doncs, per percebre, per identificar les emocions que nosaltres sentim, que podria ser el que anomenen alguns autors com el Vizquerra l'autoconsciència emocional, i la capacitat que tenim per regular, per gestionar aquestes emocions.
Exacte, i per què és tan important en un camp com la infermeria, per exemple?
Bé, jo crec que és importantíssim per aquest camp de la infermeria per diferents perspectives. Una, la perspectiva del professional d'infermeria que s'enfronta a situacions que el poden impactar personalment, perquè no oblidem que són uns professionals que clarament estan al costat de pacients, de malalts que estan patint, que tenen dolor, que sofreixen, que pateixen circumstàncies a la vida que són molt difícils i que el professional no és aliè, perquè està molt a prop d'ells. I per l'altra banda, la capacitat que tenim els professionals de poder ajudar en aquests malalts a gestionar aquestes emocions, no? Aquest dolor, aquest patiment que estan sofrint.
Clar, sempre diuen que s'ha de separar el professional de la vida personal, però en casos com la infermeria o professions on s'ha de treballar dia a dia amb éssers humans, és impossible.
Bé, no sé si és impossible, però és difícil i ho hem d'intentar cada dia. A veure, el professional està sempre sobre una fina línia entre que ha d'intentar apropar-se al malalt i, per tant, estàs apropant al dolor, però no podem oblidar que no ens podem anar carregant de tots aquests dolors a la vida diària. És a dir, la nostra motxilla, d'alguna manera, hem d'aprendre estratègies per intentar anar deixant l'astre, no?
Clar, evidentment, això es pot aplicar a altres casos també, com podria ser, ara t'ho dic de memòria, per exemple... mestres també es podria aplicar.
Sí, es podria aplicar a moltes professions. Podríem aplicar a mestres, a policies, a bombers, a moltes professions que estem, que el que s'anomenen és que estan vivint el treball emocional.
I la intel·ligència s'aplica suficientment, això? És una cosa que es treballa? Per exemple, a les facultats s'es treballa suficient?
A veure, jo crec que el terme d'intel·ligència emocional és relativament nou, perquè estem parlant de que és un constructe, de que és un terme que va sorgir en el 1997, més o menys, per un psicòleg que es diuen Salovey Meyer, que d'alguna manera doncs, va popularitzar l'autor Daniel Goleman en el llibre Intel·ligència emocional, que segurament molts hauran sentit d'aquest llibre, però no és aliè al que significa el tema de les emocions o el que signifiquen altres habilitats que estan molt relacionades com els temes de comunicació. Llavors, això que em preguntaves tu sobre el currículum, sí que és veritat. Jo crec que en infermeria és un aspecte que sempre s'ha tingut en compte, potser no en altres professions sanitàries, però sí que és veritat que estem intentats, sota aquest paràgraf d'intel·ligència emocional i sobretot en l'adaptació dels estudis a l'Espai Europeu d'Educació Superior, anar dissenyant currículums que puguin desenvolupar totes aquestes competències. I estem parlant de competències d'identificació, regulació i altres competències socials com l'empatia, l'assertivitat, resolució de conflictes, etc.
Ah, exacte. I això, com es pot transmetre això als estudiants d'infermeria en el cas que més propers a tu?
Bé, utilitzem diferents estratègies. Bueno, una d'elles, evidentment, que nosaltres intentem ensenyar què és el que són aquests conceptes. És a dir, que sí que és veritat que moltes vegades es necessita d'una part expositiva d'aquests conceptes, però el que diuen alguns autors, evidentment, que la comunicació no es fa escoltant. És a dir, que tu aprens a comunicar-te i a estar amb la resta de persones fent pràctic. És el que Bimbel anomena la gimnàstica emocional, és a dir, que has de posar-los en situació i, per tant, doncs, anem a poc, primer expliquem els conceptes, després doncs, a vegades fem anàlisi de talls de pel·lícules on hi ha alguns que s'enfronten a aquestes situacions, tenim moltes sèries que ens poden ajudar a veure, a analitzar això ho ha fet bé, què haguéssim dit, i després els posem en situació de simulació abans d'anar a la realitat. I per últim, com que en infermeria fem moltes pràctiques, després el que normalment fem a les classes és recuperar aquestes experiències que ells han tingut perquè les puguin explicar i analitzar si ho han fet bé, que ho haguessin fet, etc.
I aquestes simulacions, per exemple, això em crida l'atenció, com ho feu?
Doncs aquestes simulacions tenim diverses possibilitats. Una és que diferents estudiants doncs, facin diferents papers, no? Que d'alguna manera o el professor dona l'experiència que ells han de posar en marxa, o ells mateixos, quan venen de pràctiques, fan en els companys diferents simulacions, experiències que ells han tingut. O també n'utilitzem, això és molt específic en el camp de les professions sanitàries, doncs els maniquís, no? Que d'alguna manera simulem amb ells. Però el tema de comunicació, normalment el que necessitem un altre estudiant.
Ah, estaria bé, estaria bé. I, igualment, això fa que, diguem, que la professió d'infermer sigui molt més transversal en aquest sentit, perquè també toques una part ben grossa de psicologia en aquest sentit.
Sí, evidentment. Nosaltres, en l'aspecte d'infermeria, toquem moltes altres vessants que no són purament de cures específiques o procediments específics d'infermeria. La vessant de la comunicació és molt important, però també la vessant social. Per exemple, ens apropem també al marc de la sociologia. O sigui, hi ha altres marcs científics que d'alguna manera nosaltres ens hem d'apropar per fer correctament la nostra professió.
Clar, i més ara com està tot, només li falta algú posar-se malalt.
Sí,
és el que es pot dir,
bé, el que nosaltres intentem és que els professionals, com que hi ha una sobrecàrrega assistencial molt important, doncs sàpiguen afrontar-se a situacions estressants. Per exemple, no se'ls estem demanant que actuen amb responsabilitat, actuem amb professionalitat en moments molt ràpids, o sigui, han de prendre decisions molt ràpides i que siguin efectives. Per tant, quan millors formats estiguin per aquesta situació, millor respondran.
Igualment, tu penses que la infermeria és una professió prou valorada, penses?
Bé, jo crec que les infermeres assistencials, ja se't comenta, les infermeres que estan a prop del malalt, que el malalt realment sí que els, d'alguna manera els diu, no? Els acompanya, clarament ells se senten recolzades per els familiars i pels malalts, però probablement socialment en general, jo crec, perquè el tipus de professió que nosaltres tenim segurament no ho està.
Igualment, per cada professional, tornant a les competències emocionals, la capacitat que tingui per dur a terme aquestes competències, com es pot avaluar això? Perquè potser algú ho fa d'una manera o d'altra, però pot estar bé les dues, o poden estar malament les dues, encara que siguin molt diferents.
Sí, això és un tema que encara s'està desenvolupant. A veure, hi ha estratègies específiques, com que, per exemple, hi ha unes proves que es diuen ACOE, que són unes proves d'avaluació específica de la competència, en el que està molt mesurat més o menys diverses possibilitats que hi tindria l'infermer de poder respondre. No és blanc o negre, hi ha moltes formes de poder apropar-se, però sí que hi ha elements que tu pots dir que probablement hauria hagut una manera millor de poder apropar-se, de poder dir, de poder acompanyar en el malalt que un altre. Llavors tenen capacitat per poder reflexionar o fer reflexionar l'estudiant de si hauria una altra manera millor d'haver-ho fet.
Pot haver-hi un infermer molt bo, però que quan a competència no sigui tan bo? Quan a competència emocional, vull dir.
Mira, nosaltres diem que la competència es divideix en tres aspectes: coneixements, habilitats i actituds. Nosaltres sempre comentem que igual un professional és molt bo en aspectes cognitius, però potser no tant en habilitats o en procediments o en actituds, però tu ja saps identificar aquell infermer que igual tens un problema amb un procediment al posar una via i el vas a buscar, o aquell infermer que té unes molt bones capacitats comunicatives i llavors el necessites perquè t'acompanyi a gestionar un conflicte amb un familiar, etc.
Igualment, això és una cosa que ara des de la Gimpernata sí que esteu treballant, tots aquests temes, però igualment des dels hospitals es demana aquestes competències?
Bé, jo crec que cada cop més, és a dir, que d'alguna manera en els hospitals estan demanant, jo crec, en un primer moment, jo crec que la major part dels professionals que nosaltres tenim als nostres hospitals estan correctament formats i tenen les competències adquirides per fer la professió d'una manera correcta. Però sí que és veritat que cada cop més ens demanen la major professionalitat i que d'alguna manera s'està parlant, fins i tot a Amèrica, d'una acreditació professional cada X anys, que d'alguna manera t'avaluï si tu ets igualment competent que feia 20, no? I si t'has anat formant, perquè en totes aquestes coses tu et formes, i és veritat que amb l'experiència tu vas aprenent, però no hem de deixar de banda que una professió de salut clarament va augmentant, o sigui, els coneixements cada cop són més nous, i tu has d'anar formant-te tant en coneixements com en habilitats noves que poden sortir, com no deixar de banda les actituds.
O més, el típic ofici on no es pot deixar d'aprendre mai. Has d'anar aprenent i estudiant a diari.
A diari. Jo sempre dic als meus alumnes que els de primer que faltarà 4 anys perquè surtin al món laboral, que igual algunes de les coses que jo estic explicant a primer a quart ja han canviat.
Hi ha un altre concepte que és molt interessant. Si nosaltres no estem bé, com podem cuidar d'algú altre que no està bé? Per tant, hem de tenir cura nosaltres mateixos.
Sí, això és molt important. Jo crec que una de les coses de les quals ens ocupem a l'escola és parlar d'aquest tema de cuidar-se per cuidar. És a dir, nosaltres no podem donar als pacients i als familiars alguna cosa que nosaltres no tenim. No podem donar serenor si nosaltres estem massa angoixats. No podem donar tranquil·litat si nosaltres anem molt estressats. Clar. És a dir, que d'alguna manera hem de veure que quan sortim de l'hospital també hem de dedicar-nos temps i també hem d'aprendre estratègies, doncs, per exemple, de relaxació o d'alguna manera d'intentar doncs, desprendre'ns d'aquests moments d'ansietat perquè el dia següent tu entris a treballar amb la màxima tranquil·litat i serenor possible.
Exacte, perquè a la final no treballem amb màquines, treballem amb persones i hem de fer-ho el millor possible, no, excel·lent s'ha de fer.
Sí, això és el que s'ha d'intentar.
Clar, i més ara mateix trobo molt interessant aquest tema en un moment en què està a debat la sanitat pública, que hi ha molta gent que ho està passant bastant malament, sobretot a jornades molt llargues, en incertesa, en molts sentits. Vaja, per aquests professionals ha de costar molt poder mantenir la calma en aquest sentit, com estem comentant ara mateix.
Bé, jo crec que sí que hi pot haver moments en el que d'alguna manera algun professional pugui perdre els nervis, no?, que se'n diu, però jo crec que en conjunt s'intenta que, evidentment, tots els professionals tinguin la formació necessària perquè això no passi. De totes maneres, sí que és veritat, i hem vist algunes imatges dies enrere, no?, doncs com els serveis d'urgències estaven bastant col·lapsats pel tema de la grip, però com clarament no hi ha incidents crítics. Clar. Que d'alguna manera ens puguin donar aquesta sensació que tu dius. I per tant, jo crec que tenim una bona xarxa de professionals.
Jo també ho puc donar fe d'això, no tinc cap mena de dubte. I ja per acabar, sabent que ho esteu treballant des de la Gent Bernat, tot el tema d'intel·ligència emocional, altres universitats, tens constància, estan treballant també aquest tema?
Sí, jo crec que sí que és veritat que nosaltres fa molt temps que estem treballant sobre tot aquest aspecte. De fet, sí que és cert que tot aquest punt d'intel·ligència emocional com a tal és relativament nou, però jo crec que gairebé en totes les escoles d'infermeria es té en compte les competències emocionals.
Doncs Amor Aradilla, professora de la Escola Universitària Gent Bernat, gràcies per acompanyar-nos avui al Sant Cugat a Fons per parlar d'aquestes competències emocionals, un tema que de ben segur ha de ser més important del que és ara mateix amb el temps. Estem ben convençuts per acompanyar-nos i fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins aviat.
Gràcies.
Comparteix les teves inquietuds. Si vols que parlem de salut, de feina, de consum, de seguretat, de medi ambient, d'oci, proposa'ns un tema. Tu pots ser el guionista del Sant Cugat a Fons. Explica'ns-ho a fons@cugat.cat.